Veus de l'exili, una producció radiofònica realitzada amb la col·laboració del Departament de Relacions Institucionals i Participació, programa per al Memorial Democràtic, i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. Veus de l'exili. Capítol 20. L'exili del Barça.
Estiu del 1937. L'esport i les competicions no van ser alienes a la Guerra Civil. El capítol d'avui va dedicat al Barça, ja que, tot i les adversitats, era l'únic club català que actuava amb una relativa normalitat. Però les dificultats pròpies del conflicte van motivar que el primer equip de futbol fes una gira per Mèxic i els Estats Units per mitigar el dèficit que arrossegava. No és que l'entitat com a tal s'exiliés, però de l'expedició de 20 persones que l'estiu del 1937 van començar aquell viatge, només en van tornar 8. La resta es van quedar a Mèxic i França. Hem d'advertir que d'aquells 20 expedicionaris ja no en queda cap de viu. Per tant, en bona mesura hem hagut de recórrer programes gravats anteriorment per oferir-vos la veu dels testimonis. En aquest sentit, el programa Aquest any 100, que va fer TV3 amb motiu del centenari del club, ha estat de gran ajuda. És un reportatge d'Albert Manyà i el muntatge tècnic és d'Albert Joder.
A Can Barça, el 18 de juliol de 1936, es preparava una costellada. La sublevació militar va tallar d'arrel les celebracions i les conseqüències es van notar ben aviat. Dues de les estrelles, l'uruguaià Fernández i l'hongarès Berkesi, no van tornar de les vacances. A més, els fronts bèl·lics van interrompre el campionat de Lliga. Els clubs van quedar sota domini d'uns i altres. Això va transformar la competició en l'anomenada Lliga Mediterrània, on només van participar equips de Catalunya i el País Valencià. Ni això, ni el Campionat de Catalunya, ni la rebaixa dels sous dels jugadors i tècnics va eixugar el dèficit de més de 175.000 pessetes. Per contra, es van fer molts partits benèfics que no aportaven ingressos i la llista de socis es va escurçar a la meitat. Amb el president Josep Sunyol, diputat d'Esquerra Republicana, assassinat pels feixistes, i el club en mans d'un comitè d'empleats, el 1937, l'empresari Manuel Mas Soriano, exjugador de beisbol del Barça, va proposar al Barcelona jugar 6 partits contra els equips més importants de la Lliga Mexicana. L'entitat blaugrana va acceptar, i la Generalitat també.
Domènec Balmanya, centrecampista del Barça.
Hi va haver una setmana abans de sortir cap a Mèxic en què les formacions de la FAI, de la Federació Anarquista Ibèrica i del PSUC, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, van estar 48 hores tirotejant-se pels carrers de Barcelona. Per què no tornés a passar això i nosaltres corríssim el risc de poder tenir algun accident? La Generalitat va accedir a que anéssim a Mèxic a jugar una tourné, amb la particularitat que els calés que guanyéssim, els centimets i els dòlars que guanyéssim allí, els portéssim quan arribéssim a Espanya.
L'entrenador de l'equip, l'irlandès Patrick O'Connell, era molt estimat per tots. Tot i que l'alçament militar de Franco el va enxampar al seu país, no va deixar el Barça. De fet, deia que mentre hi hagués patates no marxaria. Amb la gira per Mèxic ja lligada, O'Connell va proposar que un atleta del club s'afegís a l'expedició.
Bajó Mr. O'Connell y viene hacia mí y me dice: "Mur, buenos días, buenos días. Quiero hablar con usted."
Àngel Mur, massatgista del Barça.
Y se sabe que nos vamos a México. Digo, sí, sí, pues nada, que lo pasen bien. Y dice, pero es que tengo un problema, que no tengo masajista. Dice, ya había pensado en usted. Y yo no. Sí, sí, yo le he visto el masaje a usted, a sus compañeros, y me gusta cómo trabaja. Sí, pero de la cosa de traumatología, de lesiones, no sé yo. Dice, no se preocupe, ya le diré lo que tiene que hacer en caso de lesiones. Fuimos a México y así fue, así empecé.
A mitjan maig, l'expedició sortia de Barcelona. El contracte establia uns ingressos de 15.000 dòlars nord-americans, lliures d'impostos i amb les despeses pagades. La previsió inicial era jugar contra l'Amèrica, l'Astúries, l'Atlante, l'Espanya i el Necaxa a doble partit. El delegat Rossend Calvet, l'entrenador O'Connell, el massatgista Àngel Mur, el fisioterapeuta Modest Amorós i els jugadors Argemí, Pavot, Balmanya, Verdina, Escolà, Garcia, Gual, Iborra, Montlloc, Pagès, Pedrol, Rafa, Tatxe, Urquiaga, Ventolrà i Zabalo van tenir una rebuda càlida, com recull aquest article del 8 de juny del diari mexicà Toros y Deportes.
Bienvenidos. Esta noche arriban a la Ciudad de México, capital de la sufrida patria azteca, los futbolistas españoles del Barcelona, contratados para sostener en canchas mexicanas una serie en contra de los principales conjuntos capitalinos. Desde que se inició la trágica asonada militar, ha sido el Barcelona uno de los pocos conjuntos que han podido continuar con sus prácticas futbolísticas. En estos momentos, lo mejor del fútbol que existe en España es el Barcelona. Y es el Barcelona el que desde hoy es ya huésped de México. Que la estancia de los futbolistas catalanes logre borrar la impresión de tragedia y de luto que traen de su afligida patria y que el fútbol de México sepa cosechar los beneficios que esa visita les brindará.
La gira mexicana, disputada entre el juny i el juliol, va tenir un balanç de 4 victòries i 2 derrotes. Durant aquells dies van aprofitar per fer visites extraesportives, com la que van fer el Casal Català i el Círculo Español de México, que escenificaven no només el suport a la República, sinó que n'eren ambaixadors. En una d'aquestes cites institucionals, el davanter Ventolrà es va enamorar de la neboda del president mexicà, Lázaro Cárdenas, però també hi va haver temps per la diversió i per treure el ventre de penes després de la privació que hi havia aquí.
Quan van començar les dones a veure els retratos dels jugadors del Barcelona, nosaltres vam fer un club allí.
Josep Iborra, porter del Barça.
Que deien, bueno, si usted que quiere, señorita, diu, yo quiero ser ahí con fulano de tal. Diu, bueno, tiene que tener usted una botella de whisky. I usted una de nís, i l'altra cigarros. I venien uns paquetets així a l'hotel. A ver, buenas tardes, buenas tardes. Quiero salir con fulano de tal, por ejemplo, al baño o yo, qualsevol. Sí, ¿y qué trae usted? Pues aquí, una botella de whisky. Ah, muy bien. Al baño, ven, cap allí.
La colònia catalana que hi havia a Mèxic en aquells moments, republicana, més que res, ens va tractar molt bé. Tant és així que no deixaven d'oferir-nos coses. Jo, per exemple, que dormíem a Argemí en l'Hotel Majestic, dormíem a la mateixa habitació, teníem per part d'uns catalans un pernil penjat a darrere la porta del bany. I quan ens semblava la nit, tiràvem mà del pernil, tant l'Argemí com jo, i quan aquell pernil s'acabava, en demanàvem un altre i ens el portaven.
Sue O'Connell, filla de l'entrenador del Barça.
Un banquete preparado para 50 personas, y quedaron 14, y por supuesto los futbolistas empezaron a comer, a beber, a brindar, hasta que iban a vomitar, pero siguieron comiendo, comiendo, después de tanto deprivación durante, bueno, una época muy difícil. Y luego perdieron el partido siguiente.
Problemes amb els horaris i la freqüència de les travessies dels vaixells van fer allargar l'estada amb 4 partits amistosos més amb l'Amèrica, la selecció mexicana i el Fidosa, que van culminar amb 2 victòries i 2 derrotes. Més enllà dels resultats i el joc, el Barça s'acomiadava amb una bona imatge. És la crònica que va publicar El Universal el 23 d'agost.
No podemos afirmar que el Barcelona es el mejor equipo de España, eso no, pero sí podemos decir con toda seguridad que de los equipos españoles que han competido en México, es el Barcelona el que ha dejado mejor sabor de boca. El Barcelona ganó y perdió, y ni sus victorias le hicieron perder la cabeza, ni sus derrotas le hicieron perder los bríos. Conservó siempre la admirable serenidad que es rasgo característico de los deportistas que lo son de veras. El magnífico equipo español que acaba de despedirse de nosotros ganó varios juegos, pero lo más interesante es que ganó el aprecio de los mexicanos en general, no solo de los aficionados.
Però en sortir de Mèxic a l'agost van enllaçar amb una altra gira als Estats Units al setembre, en concret a Nova York, per jugar 4 partits a canvi de 500 dòlars i totes les despeses pagades. El trajecte, que va durar 4 dies, es va fer en un vaixell on anaven 400 noies i la vintena de nois del Barça. La disbauxa estava servida.
Aquell viatge va ser un final de festa de la tornada a Mèxic, que francament ho vam passar molt bé, molt divertits. perquè llavors ja s'havia acabat totes les preocupacions, sabíem que a casa les coses, per almenys la meva família es trobava bé, ho sabíem perquè a Mèxic ens donaven notícies, i no hi càpiga cap dubte que el viatge aquell de Veracruz a Nova York ha sigut un dels viatges més divertits que he tingut a la meva vida, en l'edat que llavors es va fer, que va tenir jo llavors 21-22 anys.
L'únic que es va perdre a la festa va ser Martí Ventolrà, que va plantar el club pel seu nou amor, amb la qual es va quedar a viure a Mèxic, s'hi casaria anys més tard i tindrien un fill, també futbolista. Tornant a les evolucions del Barça, l'Hispano de Brooklyn, la selecció de Nova York, la selecció dels Estats Units i la selecció hebrea de Nova York van perdre contra l'11 català. Arribats a aquest punt, el cap visible de l'expedició va plantejar la situació als companys.
Rossend Calvet, fill del delegat del primer equip.
Vam acabar la gira i ja havíem de tornar. I aleshores el meu pare, com a delegat d'expedició, els hi va dir: «Nois», els va reunir a tots, «ara hem de tornar a Barcelona. Hem de tornar a Barcelona, i allà la guerra està bastant avançada per part dels nacionals i s'acabarà aviat, però de moment hem de tornar i els que arribin allà hauran d'anar al front». I aleshores els jugadors van dir: «Bueno, doncs reunim-se i els que vulguem quedar-nos aquí ens quedem i si no ens quedarem a França».
L'oferta va suposar una desbandada. Només 8 van tornar: Calvet, O'Connell, Moore, Amorós, Argemí, Babot, Rafa i Pagès. 9 van quedar-se a Mèxic, a banda de Ventolrà, Gual, Urquiaga, Garcia, Iborra, Pedrol, Montlloc, Verdina i Tatxe. I 3 van anar a França: Balmanya i Escolar, que van fitxar pel 7, i Zavalo, que va anar a París. Posteriorment van aparèixer cartells per la ciutat amb el retrat dels jugadors exiliats sota el títol de desertors. Aquell viatge a Amèrica va tenir conseqüències positives, ja que els 12.900 dòlars de benefici net ingressats en un banc de París van permetre esborrar els números vermells del club. Els expedicionaris també es van embutxacar un bon feix per l'època, unes 2.000 pessetes als jugadors i més de 3.500 l'entrenador. Ara bé, al final de la guerra, les autoritats franquistes no van perdonar ni el fet de deixar les divises a París ni que haguessin entrat per territori controlat pels republicans.
El meu pare, com a delegat, el van suspendre per 8 anys. En comptes de 2, 8. Aleshores, d'aquests 8, el president que hi havia del Barcelona en aquella època va fer gestions prop del general Moscardó, que era el delegat d'Esports a Espanya, i va aviam si podia arreglar-lo del meu pare com a delegat. Aquest Moscardó li va dir amb el marquès de Mesa de Asta, diu: «Mi marquès, dice, yo sabemos nosotros quién es Calvet, pero si Calvet, en lugar de entrar por la frontera catalana, hubiese entrado por Hendaya, hoy día llevaría una estrella a la manga».
La deserció massiva i la inhabilitació per 2 anys als jugadors va ser el preu esportiu que va pagar d'aquella gira al Barça. Les temporades 37-38 i 38-39 van ser curtes, per no dir inexistents, i el final de la guerra va implicar la represa de l'activitat. Amb la plantilla d'Almada, l'estiu del 1939 es va fer un esforç per incorporar cares noves, com una jove promesa anomenat César, però l'entitat va trigar uns quants anys a aixecar el cap. Mentrestant, alguns que havien aprofitat el viatge a Amèrica per marxar, com Balmanya, Escolar i Pedrol, van tornar a Barcelona. La persecució a què el règim franquista va sotmetre el Barça va ser implacable. Canvi de nom i d'escut, designació a dit de la junta directiva, càstig esportiu als jugadors, eliminació dels trets catalanistes i manipulació federativa i arbitral contra el club de les Corts, entre altres coses. Tot això va deixar un pòsit a l'inconscient col·lectiu.
Joan Laporta, president del Barça des del 2003.
El meu pare, Joan Laporta Bonastre, soci 1600 del Futbol Club Barcelona, em va educar en el barcelonisme i en el catalanisme i em va ensenyar que l'estimació per aquest club és una forma més d'estimar i de defensar els drets i llibertats de Catalunya.
Després de patir en carn pròpia els efectes de l'exili, als anys 50 el Barça es va convertir en receptor d'exiliats dels països comunistes. El primer va ser l'Asi Kubala. Més tard van venir Zibor i Goxis. A aquests 3 joves hongaresos també s'hi va afegir l'entrenador txec Tausig.
Veus de l'exili. Capítol 20. L'exili del Barça.
I per saber si en les circumstàncies de l'exili el Barça també era més que un club, avui hem convocat en Jaume Sobrequés. És historiador i director del Museu d'Història de Catalunya. En Josep Termes també és historiador, dona classe a la Pompeu Fabra. I en Carles Santacana també és historiador. Ell dona classes a la Universitat de Barcelona i és un expert en la història del futbol català. Tots tres són reputats culers. Aquesta tertúlia la dirigeix en Josep Maria Figueres.
Per començar, podríem comentar amb el qui ha estat director d'una història del Barça ben vàlida i que ens serveix de punt de referència en relació a conèixer aquesta història tan amagada com és la història de l'exili especialitzat, en Jaume Sobrequés. Què en penses de la relació entre Barça i exili?
Que el Barça ja va ser un privilegiat, perquè realment no s'explica massa com el govern va deixar marxar a uns nois que estaven en edat militar, que podien ser mobilitzats en qualsevol moment i, per tant, van ser uns autèntics privilegiats, perquè altres nois de la seva mateixa edat, doncs, o estaven al front o estaven en situació de ser cridats quan a mesura que la guerra anava avançant i anaven cridant noves lleves, ho haurien pogut ser. Els jugadors del Barça ja van ser privilegiats, van poder marxar, no en va morir cap, es van quedar a l'exili mexicà o francès els que varen voler, els que es consideraven més addictes, diríem, a la nova situació, varen poder tornar, ningú els va molestar més enllà del normal. Per tant, el Barcelona ja, en aquells tràgics moments, era una entitat privilegiada.
Josep Termes ha tingut una acuda especial en les seves obres, penso ara en la història del catalanisme, en recollir aquells aspectes que van més enllà de les idees polítiques, com poden ser el sentir de les classes populars o el comportament col·lectiu. En aquells moments l'excursionisme, el que és l'esport i ciutadania, té un notable component popular. Primer de pilota, Josep Termes.
Bé, en parlant millor tant en Jaume Sobrequés com en Carles Santacana, que jo que sóc un aficionat del futbol, però no un estudiós. No, el que voldria dir és que la història del Barça va lligada, evidentment, a un sentiment popular, perquè la gent l'agafa, el fa seu, altres equips també, però el Barça més i més clarament. Però no deixa de tenir fases molt clares. És a dir, una primera fase, diguem-ne, de nois estrangers a Barcelona, una segona fase de joves universitaris de classe bona que juguen, i una tercera fase de gran èxit popular, que són els anys 20, els anys del Sant Mitier i el Sant Mora, per posar dues figures estel·lars. I aquests anys de la República, en canvi, coincideixen amb una certa crisi o davallada de la creixença que està sofrint el Barça, que és un tema que sempre ha interessat i que en els anys difícils de la dictadura pensàvem que es podia establir una correlació entre èpoques de dictadura, més èxit del Barça, perquè era una forma de canalitzar sentiments, i èxit de democràcia, la possibilitat que hi hagués un estancament d'aquest creixement, perquè la sentimentalitat podia anar per altres camins. La sorpresa va ser quan vam descobrir que amb la transició i tal això no acabava, sinó que tirava endavant.
Carles Santacana ha estudiat amb nombrosos treballs publicats l'esport i, naturalment, entre ells el futbol. Primer de pilota, també.
Bé, aquesta idea que comentava el Pep Termes em sembla que és molt, molt interessant, perquè, esclar, moltes vegades establim una relació només i estrictament política. Aleshores, hi ha dictadura, interessa, després no n'hi haurà, és clar. Evidentment que és un element important, però l'altre és la pròpia dinàmica esportiva. És clar, quan dèiem aquestes coses que diu en Termes, sense saber-ne prou encara en aquell moment, o només a les palpentes intuint-ho, no sabíem aleshores, no havíem estudiat que en els anys 30 el que hi ha és una crisi del futbol, no del Barça.
Del futbol.
Sí, però de clubs que tenien altre tipus, diguem, de significació. Per exemple, l'Espanyol i l'Europa estan a punt de desaparèixer a l'any 32 i es plantegen fins i tot fusionar-se per una manera de sobreviure, diguem, no? D'alguna manera, una primera crisi del gran creixement de l'esport espectacle. Tothom vol seguir, aleshores, una via que és pràcticament impossible, no? Per tant, jo crec que diguem, hem de tenir en compte les dues coses. De la mateixa manera que amb aquesta qüestió que heu plantejat com a l'exili, l'aventura mexicana aquesta, o americana, si es vol, hi havia els dos elements, perquè hi havia, evidentment, un club de futbol que podia fer uns partits, guanyar uns diners, i uns jugadors que podien fer això, amb aquesta condició privilegiada que deia en Jaume, bé, a fora, però al mateix temps era també una mena d'ambaixada propagandística, perquè, és clar, anaven a Mèxic. Alerta, Mèxic, nosaltres ho sabem, però cal aclarir-ho, diguem, als oients, diguem, Mèxic en aquell moment era el lloc, diguem, on se seguia amb més interès l'evolució de la Guerra Civil, diguem, en favor del bàndol republicà. I, efectivament, va ser el lloc d'arribada d'exiliats a partir del 39, sobretot, no? Per tant, anar a Mèxic, a banda de que sigui una circumstància personal d'un senyor que els convida, etc., però lligava també en poder fer aquesta gira propagandística. Per tant, això era molt important.
Un detall d'aquest sentit. De grans setmanes d'homenatge internacional se'n fan dues. Un és l'homenatge a la URSS, que és l'ajuda soviètica, i l'altre és l'homenatge a Mèxic.
Està clar.
No hi ha cap homenatge als Estats Units ni a França.
És que no hi ha ningú més que ajudi la República d'aquesta forma tan clara com fan aquests dos.
El paper crucial, la setmana d'homenatge a Mèxic, que està allà al mig, no?
Per les tant, altres són tristes.
La setmana de Mèxic és molt simbòlica.
La setmana de Madrid, la setmana d'Euskadi, o la setmana de l'infant o de la dona, no? A Mèxic, però
aquests no són països.
No són, són...
Però clar, parleu d'una ambaixada... D'una ambaixada espanyola,
No és exactament espanyola, una ambaixada la que es produeix
la
amb el Barça.
La premsa mexicana no parla ni una sola vegada... Home, una sola vegada això no existeix, perquè jo no ho he llegit tot, eh? Però parla de los jugadores españoles del Barcelona.
Jaume, això passa, si ens passa ara...
Ja ho sé, però vull dir que parlen exclusivament...
És que la república era la república espanyola.
Espanyols.
Ara, quan vaig estar a Mèxic, vaig anar 3 o 4 dies a la UNAM a veure el diari Nacional, i el diari que tenia la simpatia per la causa republicana. Surt una fotografia dels jugadors republicans, però es parla de Catalunya, del president de Catalunya, i ja surt al final Companys sense res més. És a dir, diuen Companys perquè diuen tothom l'ha de conèixer. Ara, val a dir que hi ha altres diaris que no diuen res d'aquesta situació catalana, perquè són uns diaris d'una dreta molt dura i que van contra una situació que es pot capgirar. Bé, a Mèxic es produeix també, a part d'aquesta ambaixada del Barça, fills d'exiliats que col·laboren amb el que és un equip que lidera en Barcelona, que no té res a veure a part del nom. Aquest fet de tenir les arrels i que aleshores l'esport pot portar, perquè el paisatge és molt similar, aquesta proximitat amb l'exili, com ho veu, dieu? Com una necessitat?
Com a l'exiliat, a menys d'una primera època...
És un nostàlgic.
Tracta de reproduir l'esquema del seu país en el seu país de destí. Després ja s'adona que les coses no van per aquí, no? I que ha de deixar parlar català, almenys vam tret de la intimitat, que el país va diferent, no? Però primer tracta de reproduir els esquemes culturals, de relacions socials, familiars, de relacionar-se amb la gent de la comunitat catalana, i això dura uns anys, fins que es produeix la integració. I això ho hem vist a Catalunya.
Però amb matisos, hi ha qui ho manté fins a la
tercera
generació.
I en canvi hi ha gent que s'incorpora l'endemà.
Encara hi ha nets de catalans a Mèxic que mig parlen o parlen, no l'entenen, evidentment, el català. Per tant, hi ha tots els nivells d'adaptació, i això és molt important, no? Jo volia dir una altra cosa, jo no sé si sortia ara del guió o no, que és un exili una mica curiós. El Jaume ha sigut molt dur en el sentit de dir uns privilegiats. Bueno, tots si els altres haguessin
pogut... Privilegiats poder sortir del país.
Si els altres haguessin volgut, també haguessin pogut, haguessin sortit. Tampoc encara està massa muntat l'exèrcit regular i encara es funciona mig amb milícies voluntàries. Vull dir, ja s'ha de matitzar, no?, una mica. Però, de tota forma... Jo crec que damunt de la taula posa un altre tema, que tenim la tendència inevitable a agafar la guerra com el que va ser, és a dir, un desgavell, una destrossa, un sang i fetge, un drama terrible, això és veritat. Però no deixa de ser veritat també que la gent feia, si podia, la vida quotidiana, que és tema que entre els historiadors en han parlat alguna vegada. Per tant, és perfectament compatible que hi hagués els morts de la cuneta, els fusellats, els morts al front, els bombardejos, amb que hi hagués dancings, hi hagués festes, hi hagués boxa, hi hagués tota una sèrie... Futbol no, perquè no massa, perquè es necessiten uns equips regulars, uns moviments d'una població a l'altra, però hi va haver una vida quotidiana que el Barça més o menys va seguir. I és un dels aspectes que menys s'ha tocat, és a dir, la vida quotidiana en els avatars terribles de la guerra.
Sí, això, no? Això quan amb el Xavier Pujades havíem treballat una mica aquest tema,
ens va sorgir
una cosa, i recordo una portada de La Vanguardia, que ja és un fotomuntatge, hi ha diverses escenes d'aquestes de vida quotidiana, d'oci, diguem, no? I diu, la Barcelona que se divierte. Això ara no us sabria dir, és 37 segons, no recordo ara el més exacte, però... I per què hi havia aquesta portada? Doncs perquè dins, però no en La Vanguardia, sinó en molts altres diaris, hi havia una discussió moral sobre si això que estaves explicant, això era correcte o no.
Bars tanquen a les 12 de la nit i es parla de prohibir els espectacles recreatius, perquè diuen el soldat que s'està mudint, però després surt l'altra veu que diu, i quan surt de permís el soldat que ha passat 6 mesos, què ha de fer?
És igual com la famosa prostitució, que en teoria ve l'anarquisme, se l'emporta tot, es desfà, no és veritat. A la Barcelona i a la Catalunya dels anys segueix funcionant la prostitució.
Jo vull tornar al que he dit abans, no?
Tu estàs molt dur avui.
No, jo estic molt rigorós. Quan els jugadors del Barcelona surten i obtenen el permís, que no és fàcil d'obtenir, que els permet sortir del país, s'ha produït el primer bombardejament ja a la ciutat de Barcelona, que ha produït una vintena de morts, i s'han produït els 500 morts
dels
fets de maig. Per tant, poques bromes. En aquell clima que el govern autoritzés a una vintena de joves a sortir del país, vol dir, ho dic en positiu en aquest sentit, no?, que el Barcelona ja devia representar alguna cosa més del que era habitual.
I la més elemental de totes, la idea de normalitat.
No, perquè el futbol discurs, és especial. No? Escolta, el 37-38 encara s'organitza aquí una lliga de futbol. El 38, El 38.
En el reportatge anterior hem sentit com l'exili del Barça va tenir l'origen en un viatge a Amèrica. Hem sentit les anècdotes divertides i també hem sabut que alguns d'aquells exiliats van tornar a acabar la guerra. Qui també es va reincorporar a la disciplina del club blaugrana a l'estiu del 39 va ser el jugador Josep Reich. Ell, però, havia hagut de marxar 2 mesos després de l'esclat de la guerra. Tot seguit, sabrem per què.
Josep Reich va fitxar pel Barça amb 18 anys, provinent del Joventut Catòlica de Molins de Rei. Precisament, la militància en la Federació de Joves Cristians d'aquesta població del Baix Llobregat va ser el motiu pel qual el 23 de setembre de 1936 va fer les maletes.
Els de la FAIL de la CNT va córrer la veu que en el poble estaven buscant els que eren de la Federació de Joves Cristians.
Pere Raic, fill de Josep Raic.
El meu pare ho era, la meva àvia i la meva tieta van anar a esperar el meu pare al tren a l'estació de Molins de Rei, que venia d'entrenament de Can Barça, havia tingut entreno aquell dia, i quan li van dir això, li van dir, tu, han agafat a Fulanit, un tal Vilà. Han agafat en el Vilà, us estan buscant, i el meu pare va dir, bueno, doncs me'n vaig a buscar el pare, el seu, i de passada marxo ja.
Reich, que feia 12 anys que era al club, va haver d'abandonar una carrera consolidada i el braçalet de capità. Com en casos semblants, ni a casa ni a la feina sabien que aniria a França. Allà va passar per Perpinyà a casa d'uns coneguts de la família i ben aviat va seguir jugant a futbol en 2 equips, el Set i el Troyes Parisenc.
Pel moment polític que hi havia, quan ell va marxar, el Futbol Club Barcelona, per necessitat del moment, el va haver de declarar amb rebeldia. El que passa és que si ja existien en aquells temps els transfers famosos, si bé políticament el va declarar amb rebeldia, per altra banda li va cedir el transfer perquè pogués jugar a França com a professional. I la meva, a casa nostra Sembla ser que a les Rambles hi havia una llibreria que rebien periòdics de França i tot sovint, doncs, com que no hi havia les comunicacions, no eren les mateixes que avui, anaven a buscar el diari i sabien, doncs, que havia jugat i que havia fet bons partits i diu, bueno, que certament el deixaven força bé.
Tot i que inicialment va estar sol a França, al cap d'un any la seva parella també va creuar la frontera i es van casar. Al mateix terreny de joc es van retrobar amb altres excompanys, tal com ho havien pactat abans de la gira americana del Barça.
Domènec Balmanya, centrecampista del Barça.
Nosaltres havíem firmat un contracte abans de sortir cap a Amèrica, a França, amb l'escolar. El Reich ja hi era, el Reich ens va avalar. I tant l'escolar com jo vam firmar un contracte amb el Futbol Club de Seta en què quan tornéssim d'Amèrica, si seguia la guerra espanyola, ens quedaríem a França a jugar fins que s'acabés la guerra.
Balmanya i Escolà van tornar a Barcelona al final de la guerra. Després de 3 anys d'exili, també va arribar el torn de Reich.
Els de Can Barça diu que un dia van arribar, devien estar ja en contacte, devien saber, ja devien haver mogut els fils, perquè van avisar a casa nostra i li van dir voldríeu que tornés el Josep? Diu, home, i tant, que voldríem que tornés. Diu, bueno, doncs ho estem movent i no patiu que creiem que tornarà aviat. I al meu pare li van enviar la nota, li van fer saber, de dir vés a viure ja o trasllada't el més proper possible a la frontera d'Hendaia. Li van dir, i tu estigues allà que un dia, ja t'avisarem, quan t'ho diguem, tu, quan hi agafes els trastets i passes a peu la frontera, i no pateixis, tu tranquil, a l'altra banda de la frontera t'esperem nosaltres. I així mateix va ser.
Curiosament, tot i que havia fugit perquè l'empaitaven els republicans, això no va fer que fos vist amb uns altres ulls. Com la resta, també va tenir càstig.
Ell està un any que entrena a la Barça i no pot jugar. I només està esperant del governador civil, de la governació, aquí dels estaments que hi hagués en aquell moment i d'aquí depengués, que li donguessin llum verda perquè pogués jugar. El van trucar de governació a casa un dia dient-li el domingo, José, ja podràs jugar.
Quan va tornar a vestir la samarreta blaugrana, va tornar a assumir la capitania de l'equip. L'any 45 va penjar les botes per integrar-se al negoci familiar, dedicat al sector porcí.
Veus de l'exili. Capítol 20. L'exili del Barça.
I per conèixer millor com operava el futbol en aquests anys 30, durant la guerra i el canvi que representava el 39, uns resultats que apareixen a la premsa el novembre del 36 en el Diari de Barcelona ens explica que hi havia diverses categories. La primera categoria A, la primera categoria B, etc. I han notat uns resultats que poden ser divertits per veure la tipologia dels equips que jugaven. Barcelona-Girona, el novembre del 36, 3-0. El Granollers-Sabadell, 3-1. El Badalona-Espanyol, partit suspès. I en la primera categoria B, el Vic Júpiter, 4-1. El Terrassa-Sant Andreu, 6-2. L'Europa-Horta, suspès. I el Martinenc-Sants, també suspès. Professor Santacana, com operava la Lliga o les lligues en aquell moment? Copa Catalunya, etc etc.
Bueno, és que, a veure, el campionat de Catalunya és anterior a la Lliga Espanyola. Per tant, aquí el que, en el moment en què va sorgir la Lliga Espanyola, el que coneixem ara, que diem com més popular a partir de la temporada 28-29, però en realitat del 29, doncs vol dir que no es va eliminar els campionats que hi havia. Per tant, el campionat de Catalunya va coexistir amb la Lliga. La Lliga Espanyola, a més, la jugaven molt pocs equips al principi, per tant, amb el calendari hi havia prou diumenges per jugar-ho tot. En el moment de la guerra, senzillament el que es fa és adaptar això. El campionat de Catalunya no té d'entrada masses més problemes, és a dir, perquè tot Catalunya en principi està encara en la mateixa banda i els problemes que hi ha en tot cas són els logístics, diguem, no? Què passa amb el futbol en general, però per operar el campionat de Catalunya no hi ha problema. El que sí que hi ha problema és la continuïtat de la Lliga Espanyola.
A l'any 37 la Federació Espanyola de Futbol es trasllada a Barcelona, perquè Madrid és una ciutat fer un front de guerra molt dur, i vol organitzar una lliga. I convida a tot un seguit d'equips de lo que era l'Espanya, encara republicana. Alguns equips de Madrid, el Madrid, l'equip del Real Madrid s'havia traslladat a viure també a València. Convida per equips bascos, que actualment no poden participar. I en aquesta lliga es convida equips bàsicament de València i de Catalunya. El Castelló, el València, el Girona, el Granollers, no sé, tota una sèrie d'equips. I els equips de Madrid, el Madrid és convidat a participar en aquesta lliga i el Madrid no accepta de participar en aquesta lliga. No accepten ni el Madrid, ni l'Atlètic, ni l'Arenas de Guecho. Per tant, aquests no participen. I aleshores aquesta lliga espanyola es transforma només en una lliga d'equips valencians i catalans, que és per allò que se'n va dir una lliga, la lliga mediterrània. Però entenem-nos, el Madrid no va demanar de jugar a la lliga mediterrània. Era la Federació Espanyola, que residia a Barcelona, que va organitzar una lliga. Va convidar el Madrid i altres equips i el Madrid no ho va acceptar. Els bascos tampoc no ho van acceptar, perquè poques setmanes després les tropes de Franco entraven a Bilbao. I aquesta va ser una lliga que es va jugar a Catalunya, l'última lliga de la República.
I com va afectar esportivament el final de la guerra i amb l'exili a l'esport, al futbol concretament, i al Barcelona en particular?
Home, ho va afectar, a veure, el futbol en general el va afectar perquè l'estructura la va capgirar. És a dir, abans eren uns clubs que es posaven d'acord amb unes federacions per organitzar els seus campionats, i ara resultava que l'esport passava a estar controlat pel règim, en concret per la Falange, de la Federació Nacional de Deportes, i era aquest el que anomenava tots els càrrecs. Per tant, anava, l'esquema anterior era de baix a dalt i ara era de dalt a baix. Per tant, aquests eren els que anomenaven els presidents de les federacions territorials, la catalana, per exemple. Aquests eren, diguem, en definitiva, de la delegació sortien els nomenaments dels presidents dels clubs, etc, etc. Per tant, va canviar, diguem, de manera absoluta, des del punt de vista, diguem, organitzatiu, diguem, això d'entrada. I després, evidentment, va haver l'intent, diguem, de capgirar el simbolisme de tots aquells clubs que es podia.
Ens agradaria recordar que l'esport en general i el futbol en particular va ser una vàlvula d'escapament per molts dels exiliats, naturalment, i no només per mantenir els joves ocupats, sinó també com a una forma de vinculació social amb l'entorn i emocional amb el país d'origen. Així s'explica que exiliats catalans que van anar a Mèxic mitjançant l'Orfeo Català i creessin dos equips amateurs de futbol, un era el Catalonia i l'altre el Barça. Més enllà de la vida esportiva, cada formació va tenir una vinculació política. Ho expliquem en aquest reportatge.
L'Orfeo Català de Mèxic va ser l'embrió de moltes iniciatives dels exiliats. A banda de les activitats culturals, també va donar suport a l'esport i el 1939 es va visualitzar.
Claudi Esteve Fabregat, exiliat i jugador del Catalonia.
El Catalunya el vam acordar entre tots els que érem allí, que érem nois de 19, 20 anys, doncs vam acordar fer un equip català, tenint en compte que era molta la gent que hi havia allí que havia jugat a futbol. I aleshores doncs es va crear el Catalunya amb l'apoi doncs dels socis, diguem-ne, més antics de l'Orfeo Català, i el vam incorporar amb una espècie de segona divisió de la Ciutat de Mèxic.
Bona part dels jugadors provenien de l'exili català, però la força del campionat va provocar la incorporació de futbolistes mexicans i espanyols. Amb l'arribada d'exiliats d'arreu de l'estat espanyol, van aparèixer nous equips amateurs. A excepció de l'Astúries i l'Espanya, conjunts professionals que havien nascut abans, la resta d'equips tenien el mateix esperit que el Catalonia. La majoria eren del nord, de Galícia, Lleó, Cantàbria, Aragó, i en alguns casos els noms responien a poblacions concretes, com el Llanes. Tot i que moltes formacions van allotjar futbolistes de primera, en molts casos eren fruit de la bona voluntat.
Com que en els primers temps tampoc no hi havia massa abundància de diners, doncs no diré que ens pagàvem les coses, però algun parell de sabates sí que me l'havia comprat jo pel meu compte. Vull dir que era aficionats i portàvem els colors del Catalunya, de Catalunya, les quatre barres, tot això, i naturalment doncs, ens enteníem en mexicà, perquè no era uniforme l'equip. Ara, de totes maneres, doncs, teníem una certa fama, perquè d'aquí va sortir gent doncs, que se'n va anar a jugar com a professional i ho van fer molt bé.
Van haver-hi prop d'una dotzena d'equips espanyols. L'hostilitat mexicana cap allò espanyol va motivar la creació d'una lliga espanyola amb la seva pròpia federació. El Catalonia no va arribar a participar a aquesta competició. Les dificultats econòmiques eren creixents, la gent s'havia acomodat i molts dels integrants havien trobat altres sortides.
Es va fer una lliga espanyola, però en aquesta lliga espanyola nosaltres no hi vam intervenir. Perquè quan es va fer la lliga espanyola ja era una miqueta avançat l'exili, i l'equip al Catalunya doncs, pràcticament havia desaparegut perquè la majoria de la gent es havia repartit entre equips professionals, o sigui, els que més o menys destacaven una miqueta, i aleshores el Catalunya, doncs, va, com que no teníem camp ni teníem recursos, doncs es va anar dissolent.
Aquella experiència del Catalonia va durar 5 o 6 anys. De totes maneres, la iniciativa futbolística va tenir continuïtat als anys 50. El mateix Orfeó, en la persona de Jaume Camps, va impulsar una rèplica amateur del Futbol Club Barcelona. L'escut i els colors eren els mateixos i la majoria dels components eren catalans.
Josep Vidal, exiliat i jugador del Barça mexicà.
Els crits al camp de futbol eren en català. I pues, dintre de l'equip de l'Orfeó, alguna vegada hi va entrar algun noi mexicà que jugava molt bé futbol i estava interessat que estava entre nosaltres, no? Però allà sempre era en català tot. Arriba el Barça, el crit que donàvem aquí, que és una barreja de castellà i català, no?
El Barça mexicà sí que va jugar aquella lliga espanyola i fins i tot la va guanyar. Més enllà de les samarretes i el nom, les diferències entre el Catalonia i el Barça de Mèxic eren extraesportives.
El Catalonia hi va durar poc, va durar uns anys. El Catalonia va ser abans que jo arribés a Mèxic. Jo vaig arribar a Mèxic el 53 i el Catalonia era un altre grup de catalans que eren més d'esquerra, per dir-ho d'alguna forma, no? Que en un moment donat es veu que es van separar de l'opció. Però hi havia amistat, eh? O sigui, jo coneixia la gent del Catalonia i érem amics, sortíem junts moltes vegades, o sigui, que no hi havia problemes. El problema va ser en un moment donat que es van tirar cadires pel cap i no sé què, quantes coses van passar, no? Però després aquest grup es va separar, va formar un altre centre molt més petit que l'Orfeó i allà van anar fent la Déu-viu uns quants anys fins que es va tancar.
Amb tot, el Catalonia va suposar un precedent per a la resta d'equips creats per exiliats espanyols, perquè al cap de 3 o 4 anys la Lliga Espanyola va desaparèixer i els equips es van anar desfent. El Barça, però, va ressorgir a finals dels 80.
Veus de l'exili. Capítol 20. L'exili del Barça.
El problema que té el Barça és que és una època en què els equips de futbol viuen exclusivament de les quotes dels socis. I el Barça té molta més quota de soci que l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic de Bilbao, i per tant té més possibilitats de fitxar gent. És una època encara en què els jugadors bàsicament venen de la Pedrera, per tant hi ha una massa social que juga a futbol a Catalunya més alta que el País Basc i Madrid, i això explica l'èxit del Barça.
No, l'èxit del Barça és que fa el millor... Sí, tens raó, és el millor equip de futbol.
Bueno, és el millor equip de futbol. El que passa que jo estaria d'acord
amb tu... I no hi ha una persecució.
No, si féssim una distinció molt clara, el futbol és un còctel. Ja, i sembla que tots estarem d'acord. Hi ha una primera línia amb que evidentment és un negoci, es compra, es ven, hi ha entrades, hi ha milions, es fitxa, hi ha diners.
En aquella època ja no era així.
Bueno, però ja...
Sí que es fitxava, sí que es fitxava. Sí que es fitxava, oi tant, sí, i tant.
Sí, Jaume, que és així, perquè hi ha un canvi fonamental respecte als anys 10, de quan els jugadors no fitxaven i el futbol era absolutament amateur. Ja hi va haver un canvi amb la crisi social corresponent quan van començar a parar la mà i a fitxar. Però veurem, ja, per tant, una massa és negoci, una segona part és espectacle, evidentment guanya un, perd un altre. Aquí, amb aquests dos aspectes, sí que és veritat que els règims poden intervenir poc, una mica amb els arbitratges i no gaire més. I la tercera part, que és tan o més important, que és la massa simbòlica o representativa que arrossega.
Exactament.
Aquest senyor, perquè si tu crees a l'equip aquí, les vampires de Societat Anònima, i no ens ve ningú, no farem res. Si fas marca Barça i resulta que tens a Catalunya un 60% de la població a favor, tens èxit. Per tant, jo estaria d'acord amb tu dient que el règim no va perseguir especialment el Barça negoci,
que després, i el Barça, sí, i el Barça... anys més tard,
no, perquè
sí,
hi va haver la manipulació,
tard,
perquè
sí,
entre altres coses es va convertir el futbol ja no en un esport de massa, sinó en un esport televisiu.
I no oblidem una altra cosa, les juntes directives del Barça,
eren franquistes,
eren absolutament
totes, totes.
No,
ara escolta, Jaume, aquestes coses empíriques que a tu t'agraden tant, escolta, el canvi de l'escut és el canvi de l'escut, li treuen les quatre barres.
Això no
importa.
No, sí, home, que
escolta,
sí,
el canvi de nom no importa. L'acte expiatori al camp de les Corts el juny del 29, que els obliguen a posar-se la samarreta...
No, l'obliguen. No. És la junta directiva, sí, del Barcelona, sí, que
home,
organitza.
Clar, la junta, home, la junta franquista amb el favor
esclar,
de tots els socis.
Esclar, sí, no, és això no, el que vull dir.
Home, no.
Que no,
és a dir, que la junta era franquista l'any 39,
home, clar,
digue'm,
sí,
una institució legal que pogués ser antifranquista.
Exactament.
Cap. Doncs ja està.
No, ara, és que s'ha pogut fer veure
però,
que el Barcelona era...
No. Però el que no es pot dir és que no hi ha una acció en contra del club, perquè de l'any 43 parla tothom de l'11-1. Abans de l'11-1, què passa aquella setmana a la premsa de Madrid? A la premsa esportiva del règim. Què diuen del Barça? Llegim-ho. Són fets empírics.
Home,
doncs evidentment, perquè la significació extraesportiva que deia el Termes es manté i se sap que està en un substracte. I, per tant, el règim actua en contra d'això.
En contra de què?
En contra d'aquest substracte, de totes les possibilitats que tinguin d'expressar-se.
Sí, i això ja ho he dit.
Home,
contra el valor, sí, però no contra la institució.
Escolta, i quan,
no
volen, quan li volen canviar el nom i li volen posar, no club de futbol, que, no, Espanya, directament, està publicat això, tu saps perfectament. Això, escolta,
això no va tenir mai, mai
està publicat,
una vigència.
I l'acte del camp de les Corts, expiatori, no es va fer en cap altre club de futbol de tot l'estat espanyol, en cap altre. Per tant, alguna cosa devia tenir el Barça. El règim, alguna cosa devia veure.
Sí, sí.
No? Però, una cosa, escolta, Jaume, mite... distingim. La junta, no, la junta...
L'11-1 el recordo jo de petit, cosa que vosaltres dos no. L'11-1 el recordo jo de petit. I va sortir una cançó i tot. Que llàstima que no hi vaig copiar, per una cançó popular que anava recitant
no,
la gent.
A veure, l'11-1. Perdona, és important distingir entre la massa social
la gent
i l'entitat.
La gent era ens han destrossat a Catalunya. Ens han preparat una trampa i ens han destrossat a Catalunya. Jo, que en prou feina sabia llegir i escriure i no havia anat ni a escola gairebé, tu ho tinc al cap perfectament.
Home, què s'ha volgut fer?
La junta directiva... Escolta, això t'ho dic jo. La junta directiva era franquista.
Però superfranquista, eh?
Bueno, però super.
Militars.
Tots els superlatius tots, que els hi vulguin. Escolta, ara, a la primera junta hi ha un senyor que no era soci del Barça i que és de la junta, el Bravo Montero, i tu saps perfectament qui era. Jefe del rondín antimafia. Escolta, en quin altre club li van posar un personatge d'aquestes característiques? A cap. Home, per tant, no em diguis que no hi ha coses programades en contra
sí que
del
coses,
que significava
l'entitat. Però no hi ha una persecució esportiva. Hòstia,
no, això no és persecució.
No hi ha una persecució esportiva.
Ja, home, tampoc.
Les persecucions... No, home, això és veritat.
Surten 11 o 11...
Per què guanya, el Barcelona? Per què el Barcelona l'equip que guanya
més diners?
Perquè t'ha estat explicant al Pep Termes una sèrie de circumstàncies del que és el propi mercat futbolístic.
I el Madrid?
Això funciona.
I el Madrid?
A partir del 43.
El Madrid no és l'equip del règim.
A partir del 43.
El Madrid no és l'equip del règim.
A partir del 43 amb el Bernabéu.
Sigui com sigui...
Bueno, ja
el Madrid no guanya mai cap lliga fins a l'any 50.
Però sigui com sigui... Sigui com sigui...
És empíric.
El president, i ja hem de esmentar el seu nom, el president del Futbol Club Barcelona... És clar que es pot dir que va ser afusellat perquè era diputat d'Esquerra Republicana, o es pot dir que va ser afusellat perquè era director i propietari del diari Ciutadania, del diari Rambla, o bé perquè era un republicà notori. I per altres, perquè era un català rico que hi va con xòfers, mantel el seu nom, el president del Futbol Club Barcelona,
És clar que es pot dir que va ser afusellat perquè era diputat d'Esquerra Republicana, o es pot dir que va ser afusellat perquè era director i propietari del diari Ciutadania, del diari Rambla, o bé perquè era un republicà notori. I per d'altres, perquè era un català rico que era con xòfer.
Tanquem aquest espai dedicat a l'exili del Barça amb el primer himne del club. Es tracta d'un himne que Enric Morera va composar l'any 1923 amb lletra de Rafael Folch i Capdevila. L'himne es va recuperar l'any del centenari i el van interpretar l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i l'Orfeó Català al Palau de la Música. Agraïm les aportacions que han fet Josep Termes, Jaume Sobrequés, Carla Santacana i la coordinació de Josep Maria Figueres.
Direcció i presentació, Eulàlia Ferrer. Redacció, Albert Banyà i Teresa Sales, amb la col·laboració de Carme Badia. Idea i assessorament històric, Josep Maria Figueres. Producció, Marta Jerez. Amb les veus de Lietza Prats i Joan Anton Ramoneda. Muntatge musical, Salvador Pou.